El Joan és optimista. L'Anna i el Marc continuen sent optimistes. La Laia està sent optimista. Perquè ser optimista és tenir tot el que cal per preparar-se al futur. I a CaixaBank trobaràs experts que t'ajudaran a planificar-te la jubilació perquè tu també siguis optimista. CaixaBank Futur. Experts en estalvi per al futur.
L'Ajuntament informa.
Audiència pública, pressupost municipal. Dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. És una sessió oberta a tota la ciutadania per conèixer de primera mà el pressupost municipal i de les ordenances fiscals de l'any 2017. Ajuts ambientals. L'Ajuntament ofereix subvencions destinades a projectes, activitats i serveis de caire ambiental que contribueixin en la millora del nostre entorn natural. Protecció d'animals domèstics, sensibilització ambiental, reducció del soroll, reducció del consum d'aigua, aprofitament d'energies renovables, estalvi energètic, preservació i increment de la biodiversitat, preservació de la fauna autòctona, conservació i millora del patrimoni natural i reducció i reciclatge de residus. Més informació a santcugat.cat/ajuts/ambientals.
Ei, et costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs la única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Rambla del Celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
La primera persona que em va ensenyar a tocar la flauta. Vaig començar amb piano.
Al Ritme Sant Cugatenc, escoltem música i sentim els músics.
El primer EP de Lula Miglu, que es diu Un Tast, i que ben bé és això, una mica un tast.
Escoltem els músics mentre sentim la seva música.
Un músic, quan es pregunta on vol tocar, generalment la primera ciutat on et ve al cap és nou.
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit. Cugat.cat. La vida és local.
La música Guateque a Cugat.cat. Guatequemania, els dilluns a les 12 del migdia i els divendres a les 8 del vespre. Música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Jóvenes, éramos tan jóvenes.
Guatequemania a Cugat.cat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
Quan escolteu aquesta música vol dir que som dijous, que passen uns minuts de les 12 del migdia i que parlarem d'arts escèniques. De Sant Cugat i a Sant Cugat. Molta comèdia vol fer això. Avui parlem a més amb dos santcugatencs d'adopció que ahir van estrenar una obra de l'absurd. A veure, no estem parlant de les eleccions als Estats Units. No, estem parlant d'una altra cosa. Però, com sabeu tots, abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, retrobament a la taula després de la topada. Benvinguts, germans en les arts escèniques. El dilluns passat es va celebrar la darrera reunió de la taula de teatre integrada en el Consell de Cultura de la ciutat. Va ser una reunió positiva, carregada de bones paraules i millors intencions. Inclús d'afany de rectificació després de 4 mesos de poca relació i silencis negatius que havien portat a una situació, bé, jo diria quasi bé de ruptura. L'administració pública, presidida per la tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement i Projecció de la ciutat, senyora Carmela Fortuny, acompanyada per altres responsables del departament, va ser clara i concreta en la posició de disponibilitat i de ganes de fer coses plegats, donant el suport necessari als grups de teatre de la ciutat. A veure, tres aspectes concrets. Un, magatzem col·lectiu de decorats, vestuari, utillatges diversos, etc., controlat i compatible per a totes les entitats. Dos, mantenir el Dia Internacional del Teatre amb la idea de fer un espectacle col·lectiu, pensant en l'any 2018, perquè, clar, l'any que ve potser la data ja és massa propera i potser seguirem igual. 3. Veure quina col·laboració es pot plantejar en la celebració del centenari de l'arribada del tren a la ciutat la tardor de l'any vinent. Òbviament, tot això al marge de les ajudes econòmiques o tècniques que ja es pacten cada any per les activitats habituals de cadascuna de les entitats que configuren un aspecte important del món cultural, en aquest cas del teatre, la dansa o la música, que dona dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, any rere any, una qualitat de vida, de cohesió social, de creixement personal important per a la ciutat. Una ciutat que, quan encara era poble, va crear una entitat, l'Agrupació Teatre del Maragall, que va funcionar des de l'any 1949 fins l'any 1993 i que va ser representativa d'una evolució cultural, però també social i política, que podeu seguir en un llibre que recomano a tothom i que podeu trobar a la Biblioteca Central Gavió Ferreter i, em sembla, crec, que encara es pot comprar a la botiga del museu. Es tracta de S'aixeca el taló, el Teatre Sant Cugatem a través de l'Agrupació Teatre Maragall. Escrit per Joan Tortosa, el pagès pintor, historiador, en aquest cas, escenògraf de moltes de les obres representades aleshores i sempre col·laborador gairebé imprescindible, a qui des d'aquí saludo amb una barretada admirativa. Per tu, Joan. Ahir, dia 9, es va reposar a la nova sala Beckett del Poble Nou de Barcelona la desaparició de Wendy, de Josep Maria Benet i Jornet, dirigida per Oriol Brogi, una producció a la que col·laboren els teatres amics, l'agrupació del que el Teatre Auditori de la ciutat en forma part. A veure, suposo, que aquesta reposició arribarà a Sant Cugat i em plau comunicar als oients que aquesta obra, La desaparició de Wendy, es va estrenar a Sant Cugat l'any 1977, que la va dirigir Dolors Vilarasau, un altre nom que forma part de la història del teatre de la ciutat des que ella era una adolescent, i que en Pepito, en Benet i Jornet, hi va assistir personalment amb una enganxina, llibertat d'expressió al jersei, doncs era l'època del cas d'empresonament d'alguns membres dels Jugulars per la seva obra La Torna. L'Agrupació Teatre del Maragall va representar obres com Les mosques de Jean-Paul Sartre, L'inspector de Gogol, la versió de Baltasar Porcel, que també va presenciar l'estrena, doncs vivia aquí, Vent de Garbí i una mica de por de Maria Aurelia Campmany, Tot esperant Godot de Samuel Beckett, Terror i misèria del Tercer Reich de Bertolt Brecht, Els justos d'Albert Camus, L'encens i la carn de Feliu Formosa, i tota la gent que ho feia era, a veure, aficionada. Sí, deixem-ho dir d'aquesta manera. Aficionada. Però portaven l'exigència i el rigor dels professionals i alguns d'ells van acabar sent professionals, com Emma Vilarasau, que precisament amb la desaparició de Wendy va tenir un paper protagonista. Perquè, estimats germans, a Sant Cugat hi ha molta gent que estima el teatre, que en fa, que vol tenir més protagonisme i espais per demostrar-ho. Els hi donarem? Espero que sí. I jo treballaré perquè així sigui. Amén. Fem una introducció a música de Satie, perquè em sembla que lliga una mica amb el que parlarem a continuació, amb el nostre convidat en aquests moments i després convidats, perquè esperem una segona persona. Carles Martínez, benvingut en aquest programa.
Bon dia.
Esperem que arribi la Míriam Alemany d'aquí una estoneta. I el que hem de dir és que ahir es va estrenar al Teatre Acadèmic de Barcelona Les cadires d'Eugeni Ionesco. La directora d'aquest espectacle és Glòria Balanyà. Carles Martínez i Míriam Alemany són els dos protagonistes. I hi ha un tercer actor que apareix, tot i que apareix al final, que és en Martí Atance. Carles, com va anar l'estrena?
Doncs va anar molt bé. Va anar molt bé. Vam tenir la sensació de que la concurrència que va venir, que el públic, doncs, estava enganxat. Això, a l'acabar, doncs, vam estar parlant una mica amb ells i sembla ser que va anar bé aquesta entrada. Fa unes setmanes vam fer l'estrena a temporada alta i va funcionar molt bé, també.
22 d'octubre, potser? O...
22 d'octubre, exacte. Un dissabte 22 d'octubre ho vam fer a la Sala Planeta de Girona i sí, va tenir... vam fer una estrena i el dia abans vam fer una prèvia i va venir gent del carrer i jovent. I s'hi van quedar enganxats i ens va donar molt optimisme tot això.
És a dir, jovent que probablement no havien sentit parlar mai de Ionesco, ni del Teatre de l'Absurd.
No, no, no.
Tot i que viuen en l'absurd.
Sí, sí, sí. L'absurd, la paraula absurd, la paraula surrealisme, la paraula il·lògica i tot això, és una cosa que en els temps que corren fan molta por a vegades. I dius, bueno, d'això tenim un overbooking.
I tant.
No ens hauria d'espantar tant. Però sí que és veritat que, bueno, deu haver aquesta tònica conservadora general, no?, de... Bueno, no són massa populars, no? Tot i que, si sortim al carrer, és el que abunda més, també.
Explica'ns una mica, a mi i als oients, què és l'obra de les cadires, què és?
L'obra de les cadires, la sensació que tenim nosaltres com a intèrprets, no som pas erudits, però en tot cas parlem des de la intuïció d'haver tacat aquesta peça, no? És una obra que va escriure Ionesco, que tenim la sensació de parla una miqueta d'un cert buit de l'existència. A través d'una anècdota molt senzilla, és dos avis que esperen, com en el tot esperant Godot del Beckett, esperen a uns convidats. I en base a aquesta espera, doncs, van sortint coses de tota la seva vida. És una obra que dintre d'aquesta titulació d'absurd, està plena de ressons. No hi ha cap frase que no tingui algun ressò de coses que ens són molt familiars. El que passa és que és el que a vegades jo i la Míriam parlem. Tenim la sensació d'estar treballant amb una tele desafinada. És un text contemporani. Com tot gran text contemporani, ha entrat en la dinàmica de la tonalitat, que és una cosa que fa molts dies que hi és, ja. Vull dir que, a diferència d'una partitura clàssica, hi ha una... El ser humà té una integritat. En el segle XX, en tot l'art del segle XX, i per descomptat el teatre també, entres en l'era atòmica, entres en l'era en què els elements es dispersen. Les Menines de Velázquez eren una cosa, les del Picasso són una altra, estan fetes a base de conos. Aquest text no deixa de participar d'aquesta grandesa. És un gran text clàssic, contemporani, i té aquesta cosa pròpia de la tonalitat, perquè també no deixa de tenir ressò de moviments que han tingut molta transcendència en el cas de França, com el dadaisme i el surrealisme. Ell és contemporani, doncs, de Boris Vian, d'aquest tipus de gent, i llavors és un senyor d'un gran sentit de l'humor, el Ionesco, tremendo sentit de l'humor, d'una visió molt profunda de la naturalesa humana, i és un gran àcrata, en el millor sentit, és un gamberro integral dels meravellós.
Diguem que, per acabar de reunir-ho, aquests dos avis, aquests dos vells, estan preparant un sopar per l'arribada de moltíssima gent, gent important.
Gent importantíssima, sí. La gent més important de la seva vida.
Citen gent molt important.
Citen a tota la gent a vida i per haver, en relació amb la seva vida, una miqueta. És una mena... venen a fer una mena de testament, en certa manera, no?
Perquè el personatge masculí, el vell, diu que té un missatge per l'humanitat.
Té un missatge, una cosa que no ha dit mai i que la dirà. O sigui, hi ha un element de suspens semblant al del Godot, el del tot esperant Godot del Beckett. S'espera una cosa important, bàsicament.
Clar, estem parlant d'un autor... que escriu en francès, però no és francès.
No, és romanès.
Un autor, com molts de l'època en aquell moment, que han viscut des de petit, per un cas, o menys, de les dues guerres, sí. La Primera Guerra Mundial, sí. I la Segona Guerra, sí. Mundial. Sí. Aquesta obra s'estén a l'any 1952, perquè jo sé, en principi, amb cap èxit, zero, no. Fins que torna a restrenar-se el 56 i aleshores això pren un altre caire. I com tu deies molt bé, doncs teníem el Beckett per una banda, doncs, teníem el Fitzgerry per una altra, per exemple, sí. Teníem una sèrie, sí. De gent que estava movent-se amb aquest... Clar, quan la gent, quan els crítics sobretot, els comentaristes, qualifiquen el teatre, aquest tipus de teatre, el teatre de l'absurd, tu què creus? Perquè fa falta una etiqueta?
Jo crec que sí. Les històries de l'art, quan s'escriuen en tots nivells, i les de la literatura i del teatre, sempre hi ha com una característica humana, que és la classificació, perquè no ens perdem. Però l'esperit humà i la sensibilitat d'un artista no fa mai cabal de tot això. Hem viscut mil casos, ell, en tot cas, i a més dintre de lo que és la cultura francesa, no? Que lo que és un... l'artista maudit, que diuen, l'artista maleït, també és una classificació, és un entra dintre del màrqueting, també. No es perd res. Llavors, ell, en tot cas, el Ionesco, va trobar un lloc en la cultura francesa, però sempre com a maleït. De fet, és un autor que jo crec que encara ha de ser revisitat. Se l'ha tingut per un autor lleuger, té moltes càrregues de profunditat, però té una cosa magnífica que no sé si els francesos especialment ho van saber apreciar. Potser els anglosaxons ho haguessin apreciat millor, en aquest sentit, que és el nonsens. És el sentit de l'humor terrible que té.
El nonsens que tenim que passar a Lewis Carroll.
Clar,
clar. A l'Alícia.
Sí, ell té uns escrits que diu això, no? La voluntat onomatopeica i musical que ell ha intentat fer amb les seves obres, diu, això ho tenen molt desenvolupat en el món anglosaxó. Lewis Carroll, Jonathan Swift, trobaries, bueno, la tradició satírica i la capacitat d'autoparòdia que tenen, d'autocrítica i autoparòdia que té el món anglosaxó en general, no? Parlo des d'un punt de vista literari i musical, no?
Sí, sí, sí.
Però, bueno, ell té el seu lloc dintre la cultura francesa. Sembla recordar que des de l'any 49, pot ser, s'estan fent les cadires o la lliçó, una d'aquestes dues obres de Ionesco, l'estan representant canviant el repartiment des de, pràcticament des de l'època del seu estrena,
sí, sí,
amb un,
sí.
Teatre de la Rive Gauche, em sembla.
Sí, la lliçó segur,
oi que sí?
Segur que sí.
O sigui, però com sí, si es tractés d'un, sí. Musical d'aquests de Londres, la van, sí, reposant. Sí, sí. Per tant, té un lloc dintre la cultura francesa.
Hi ha una obra de Ionesco que potser és la més coneguda, és la Cantant Calva.
Sí.
Que la Cantant Calva, doncs, té uns personatges, un munt de personatges que van sortint,
sí.
I que els propis personatges, amb la seva, inclús amb el seu vestit, ja amb el bomber, sobretot, no?
Sí.
I ja dona aquest tipus d'incongruència. Però jo penso una altra cosa, no sé tu què en pensaràs. Parlant d'aquest tipus de qualificatiu tal, és Albert Camus, en el seu moment, està escrivint sobre l'absurd de l'existència.
Sí, sí, sí.
O sigui que en aquell moment forma part d'aquesta vida literària...
Sí. Però l'existencialisme, en aquest sentit, i que a mi, en tot cas, per mi, el transcendeix, en certa manera. Però sí que és veritat que l'existencialisme va agafar una sobretranscendència, que crec que el mateix Ionesco també ironitza sobre això una miqueta. Ja. És a dir, tots han passat la guerra, tots han vist ja caure dues bombes atòmiques, tots han viscut això, però la sensació que tens una miqueta a toro passat és que l'existencialisme, salvant distàncies i amb tot el respecte, no? En molts casos era un mal de rics. La vida és una merda perquè no sé què fer de tot el que tinc, una miqueta. La sensació tens que en alguns aspectes deien que Ionesco estava passat de moda i em sembla que una miqueta, alguns aspectes existencialistes de l'època concreta, han passat avall una mica. Tinc la sensació, eh? No pas el cas de Camí, el que passa és que Camí i aquesta gent parlaven com en sèrio i Boris Vian i el Ionesco, doncs, no, ells et demanen que no te'ls prenguis excessivament en sèrio. I això vol dir, això també ho deia el Billy Wilder, sí, el cant d'allò de dir, sí, no ens ho prenguem tot massa en sèrio, en aquesta ironia tràgica és on hi ha la grandesa d'aquesta gent. Ell ho subtitula, les cadires, farsa tràgica, apanya't.
Ja.
I llavors, pobre de tu, que li posis molt a una cosa o a l'altra. Tot l'humor és blanquejat, és blanquejable en matèria tràgica. Malament, o sigui, si nosaltres veiem que la gent està enganxada i que la gent, doncs, ens riu i se'ns acosta, és una paradoxa, no? Però vol dir que el sentiment tràgic que hi ha allà està funcionant. Està funcionant perquè ell ho posa molt bé tot.
Hi ha un altre element que també es repeteix amb l'obra de Ionesco, que seria aquesta de la, diguem-ne, invasió dels objectes. És a dir, l'element, en aquest cas vostre, de l'obra que vau estrenar,
sí,
ahir,
sí.
Hi ha les cadires, que sí. En traieu moltes.
Sí. Sí, en traiem unes 50.
Unes 50, i després jo recordo el nou inquilí, el nou llogater,
sí, sí.
Doncs que també és una invasió que aquella persona cada vegada es veu més, diguéssim, quasi fugeritada de casa seva, perquè els elements, els mobles... Els...
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, és una cosa molt contemporània. O sigui, mira, respecte a això que has dit, la invasió dels objectes, hi ha una cosa que reiem molt amb la Míriam quan ens vam mirar el text, vam dir, aquesta obra, jo tinc la sensació que l'obra... Tot això només ho pot manegar Sant Charles i Chaplin. I al final, l'orador que ve és pel Keaton, allò.
Ja.
Vull dir que d'entrada, o sigui, problema d'objectes, no direm, problema d'incomunicació, no, problema de soledat.
No direm al final.
No direm al final. Però vull dir que sí, la invasió dels objectes és una cosa molt contemporània, també, de fet.
Aquella sensació que pot haver-hi de dir, jo tinc moltes coses...
Sí.
Però clar, jo tinc moltes coses o les coses en tenen a mi?
Les coses en tenen, bé, només cal que agafis el tren cada dia. Ja no es pot llegir.
És veritat.
Només cal que surtis al carrer. Moltes vegades veus una persona pel carrer i dius que no es troba bé. No, bada, està badant amb una joguina. Vull dir, la invasió dels objectes ja és la invasió de los ultracuerpos. Estem absolutament... S'ha d'avisar la Guàrdia Nacional perquè ens és clar... A veure, ell no deixa de participar amb humor d'un desencís, que això, parlaves del Lewis Carroll, no? Però que a vegades amb un d'una manera a vegades molt més concreta dintre el gènere, autors anglosaxons de ciència-ficció,
ah, sí?
Doncs, ja han parlat, sí. A vegades d'una manera, doncs amb una visió potser més política o social, més concreta, si tu vols. Però, bueno, no deixem de participar dintre del món de la imaginació. A través del... És un fabulador. A partir de la imaginació es parla de coses.
Ell, en el fons, està fent un joc que és...
Ell no hi ha una militància política.
Ah, no.
Ell no hi ha una militància, no es va definir. I això, m'imagino que a França els surrealistes els devia passar el mateix. El Breton devia voler, doncs, o no, que tots fóssim del Partit Comunista, que tinguessin els papers en regla, no? I allà li venen segons quins bitxos, com el Buñuel o com el Dalí, que no saben què fer-ne. Quan se'ls hi escapa el cartesianisme, ja representa que no hi caben en aquella casa. I m'imagino que amb ell li devia passar un tant del mateix. Els sards o els qui sigui, els gurus de l'època, potser allò de dir, si no tens el... A veure, què, tu, què? I ell ve de Romania. ell devia riure molt.
És una mica, ara que estàs dient això...
El Fiorán devia tenir potser més cap...
Penso que Beckett també estava...
Beckett també estava, sí, estava en aquesta línia, Beckett, sí. Sí. Tot i que se'ls compara molt, jo vaig fer fa molts anys el Tot esperant Godot i penso que la poesia de Beckett és... se'ls ha posat dintre d'un mateix carro del Teatre de l'Absurd com a classificació una miqueta. El cas de Beckett hi entrem dintre d'un... hi ha una cosa nostàlgica, un tipus d'humor més agressiu, molt més agressiu, que te l'acosta més a Kafka.
Més desesperançat.
Més desesperançat, te l'acosta més a Kafka per mi, el nivell d'humor de Beckett. Hi ha una violència, hi ha una incomunicació diferent, i hi ha el tema de la memòria i de la nostàlgia i tal, molt més, per mi és més, no sé com definir-lo, una miqueta més melangiós, Beckett, que Ionesco. Ionesco, el to és lluminós. Per mi Ionesco és lluminós. Això no vol dir que no sigui amarg, però no... És lluminós com ho és un autor que aquests últims anys he tingut ocasió de fer, que no té res a veure amb tot això. És lluminós com ho és un autor com el Pinter. No estem en penombres, no estem...
Sí,
en...
sí, sí.
No, estem en una il·luminació, i a partir d'il·luminar les coses, allà queden mostrades i ensenyades.
I diries que té una relació amb el poc que va fer l'Antonio Artaud?
Això ho desconec jo. Això ho desconec, no te'n puc parlar perquè no ho sé, això.
Però tu vas fer molt poc, va ser més immediat actor que no pas que no pot ser actor.
Sí, van tenir...
Però van tenir contacte.
Sí, no, ho desconec, això, jo. Sí, no.
Els Jarry sí, perquè els Jarry fa un tipus d'obra en la que també, doncs, el que presenta...
Sí.
L'Obú és una cosa...
Sí, sí, amb l'Obú jo crec que hi ha una connexió d'esperits molt afí, això, sí.
I el fet aquest de l'idioma, tu què en penses? El fet de que ell utilitza el llenguatge, un llenguatge, diguéssim, sí, convencional,
sí,
només que el que està fent és, precisament, per ser tan convencional,
sí,
és un sense sentit, aquest nonsense.
És un sense sentit.
Abans.
Les frases...
Però les frases són correctes.
Sí, és el que comentem amb la Míriam. No tan sols la dificultat de prendre aquest text i de fer-lo. Tu agafes un Shakespeare i portes 6 o 7 dies sense fer-lo, i és com els canelons. Reposats són més bons. Perquè hi ha xitxa humana.
M'agrada.
Reposats són més bons perquè hi ha xitxa humana. Aquí estàs treballant sobre el somni, estàs treballant sobre l'oníric i estàs treballant sobre el no-res. Llavors, no pots deixar ni un dia d'estar pendent del text, perquè cada frase, cada partícula, és el que tu dius, és un cúmul de frases fetes convencionals que soles per si soles no valen un pito, però juntes és una meravella. Junt és una catedral de paper de fumar.
Ara trenquem un moment i donem la benvinguda a Míriam Alemany. Míriam, benvinguda
al
programa.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu per estar aquí, ja sé que surts de feina i que
no
vas empalmant. I precisament estava en un punt que em sembla que és interessant que tu entris de seguida, i és, pensant en que tenim un llenguatge del Ionesco, un llenguatge que totes les frases tenen un sentit, però que, en canvi, posades tal com ella les posa d'aquella manera, perden el sentit, com s'interpreten? O sigui, com agafes el personatge i com l'assimiles al personatge?
La gent diu que s'entén tot. I això suposo que és bo, no?, d'alguna manera. És el que em sembla que deia el Carles ara, no?, que cada partícula en concret no vol dir res per si mateixa, però que en un conjunt realment, doncs, acaba tenint un eco, un ressort en l'interior de les persones, no? Home, és una aventura molt potent, perquè és una estructura...
I cansada.
Diabòlica.
I cansada, perquè teníeu 50 cadires, em diu el Carles.
És una salvatjada. Sí. És una salvatjada pura, però pura. Entre el text, entre crear tots els invisibles, entre aquesta partitura contínua, entre els dos personatges, entre el món imaginari i el que es fa... Són moltes tecles que s'han de tocar alhora.
Estaries d'acord dir que hi ha un diàleg que, de fet, són dos monòlegs?
Sí, és que és com un monòleg intern i ininterrompudament, no?, que es van entrellaçant. entre ells. Deia l'altre dia una vam estrenar-ho a Girona, a la,
sí,
a la Sala Planeta,
abans, sí.
I ja només sortir el primer dia, me'n recordo que va venir una noia molt jove, entusiasmada, gent jove també molt entusiasmada, i diu, els primers dos minuts he pensat, estaran bojos? I el tercer minut ja he pensat, ostres, tot el que arriben a fer per omplir el buit de la vida aquestes dues persones abans de morir, no? I dic, bueno, a vegades el públic t'acaba donant les millors definicions dels espectacles.
El que comentàvem era el fet aquest que hi ha molta gent jove que, amb aquesta estrena que vau fer ahir, doncs tindrà ocasió de veure un autor que menys, jo diria, el cantant Calva, se representa poc.
No, poquíssim. Poquíssim, un autèntic desconegut
català,
aquí.
Jo diria que en català menys que en castellà, eh?
Menys.
Sí, perquè,
sí, jo, perquè jo havia vist a Madrid.
La companyia Maria Guerrero havia fet el rinoceronte,
sí.
Havia fet la cantant Calva, evidentment, havia fet el nou inquilino, havia fet bastantes, en un moment determinat, inclús que, quan ho mires en perspectiva penses, caram, l'any 60 i pico.
Sí, sí,
bueno, però ja hi havia el tipicoll. És que ho havien fet més perquè, sense tenir res a veure, però sí que és veritat que hem d'admetre, en castellà, els Miures Poncelles i els Edgar Nevilles, o sigui, sí. Tenen, hi ha un surrealisme ibèric,
sí.
o un absurd ibèric, que jo està molt a favor. Sí. A veure, és un pòsit que no els hi va malament per fer-ho. Vull dir que no, tampoc no m'estranya en aquest sentit. I, com en el jovent, que els enganxi. Els enganxa. Segurament també el que els hi pot enganxar, independentment de la nostra feina al jovent, jo tinc la sensació de que és tan àcrata, i el jovent això ho agraeix immediatament. Quan es trenquen les formes convencionals, i per trencar formes convencionals el Ionesco és una bomba.
Però Míriam i Carles és terriblement tràgic, eh?
Sí.
Clar, i tant que sí.
Final...
El que passa que mentre que es fa no s'ha de pensar
no,
en això.
No, la sensació que tens com en els
realment
grans autors...
Realment és jucós.
Sí.
El que passa és que a la que et separes es nota, inclús amb els aplausos, nota quan s'acaba, no? Que la gent queda corpresa. Abans de tornar a reaccionar.
És com
una faula. Comença. Veiem la gent molt enganxada, molt.
Sí.
I pum, de sobte sembla que es trenqui la bombolla.
És com el Pirandello, com Chekhov, com els grans. Hi ha una cosa, i ell també participa d'això. I em sembla que n'hem parlat més d'una vegada amb la Míriam, que és que la sensació que tens, per experiència, és que... La vida o és còmica o és tràgica, però no dramàtica, la fem nosaltres dramàtica. I ells això ho tenen claríssim. A la que tu et poses melodramàtic, a la que entres amb una forma convencional d'edulcorament de lo tràgic, tu carregues. Lo tràgic se suposa... Tot està... És l'eterna discussió que hi ha sempre. El sentit de l'humor que hi ha en l'obra ho porta tot.
Ara, si em permeteu, és que quan anaves dient això, m'ha vingut a la memòria un text, i veieu que és una revista molt antiga.
Me'n recordo d'aquesta revista.
Antiquíssima.
Sí.
En fi, és normal que sigui antiquíssima amb mi. I és un text que escrivia el Trino Tribes, que havia dirigit diverses obres, però és un text del Jean Cot, i diu... Tradueixo directament del castellà. Diu, allò que és grotesc adopta els esquemes dramàtics de la tragèdia i planteja els mateixos problemes fonamentals. En aquesta baralla entre interpretació tràgica o grotesca de la condició humana es troba sempre un reflexe de l'etern i sempre actual, l'actual conflicte entre dues filosofies i dos estils de vida. De l'antagonisme entre dues actituds fonamentals que Kolowski va qualificar d'antagonisme incurable entre sacerdots i pallassos. A mi aquest final d'entre sacerdots i pallassos em sembla genial. I penso que sí que és veritat aquesta cosa grotesca, perquè al principi, això que comentaves tu, Míriam, no? Aquesta persona que diu... Què estan dient, no? I després dius, I es va enganxant.
Hi ha un moment que tot es posa
Es va enganxant, efectivament. No?
I ho notes, ho notes per la recepció de la gent.
I la bomba final.
La bomba final, que és com un antifinal.
Exacte.
És un final no, no concloent.
Exacte, és veritat, tens raó. Sí, sí.
No és un final ximpum, diguéssim.
Sí, 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 no havia pensat, efectivament. Bueno, esteu en el teatre...
El Teatre de l'Acadèmia.
Cinc setmanes.
Sí, fins al 4 de desembre.
El 4 de desembre. Perspectives?
Vols dir de continuació d'això?
No, de públic, de gent.
Ah!
Em deia el Carles que ahir va estar molt bé.
Molt bé, els dos dies a la Planeta Fantàstics, i ahir molt bé, ahir molt bé. I res, sortit, avui és el dia 2, avui ens ho trobarem.
Sortit crítiques a Núvol i el diari,
sí,
de Girona, vam
bones.
Tenir premsa bona, i ara a veure què tal.
En el que fem també sortirem, ahir en el Time Out, i bueno, demà hi ha col·loqui, un col·loqui
posterior,
especial. Sí, l'Acadèmia té per costum fer diversos col·loquis plantejats de diferent manera. Demà és un col·loqui més avasat a com s'ha dirigit això, a relació entre companyia, direcció i com s'ha fet l'espectacle. I a la propera setmana n'hi haurà un altre que vindrà el Joan Tarrira, el traductor, i vindrà més gent per parlar una mica més de l'absurd, i bueno, anirem fent com diferents col·loquis abordant diferents perspectives.
Com heu treballat amb la directora?
Molt bé, jo la coneixia,
bé.
Perquè quan jo
sí.
Tenia la companyia de teatre, un dels grans muntatges de l'espectacle...
Teatre de Calaix.
De Teatre de Calaix va ser amb la Glòria, una obra que es deia Der Drang, del Krets, que va estar molt bé, realment. Però en aquest cas, vull dir que no és una cosa nostra, és la Glòria directament que ja ens va fer aquesta proposta.
O sigui, ella havia escollit...
Sí, no és una elecció nostra. No. El que passa és que a nosaltres ens agrada molt aquest món, i això és una altra història.
Jo com vaig llegir que
sí.
Preparau això, és pensant...
No, és una elecció nostra.
Estic convençut que això és una,
sí, no, no.
Una elecció.
No, no, però ella va llegir, només ens veia a nosaltres, i ens diu, si no és així amb vosaltres no ho faré, vull dir que vosaltres... No, ens agrada molt.
Havíeu fet alguna cosa de UNESCO?
No,
abans?
No, l'havia llegit i... No,
cap dels dos havíem fet.
Quan la llegeixes, ja intueixes el que et ve sobre, no? O sigui, la dimensió, i fent-lo encara més. És molt gran.
Hi ha un problema que abans comentava, un problema, una condició de l'obra, que és aquesta, de dir, estic fent un text... amb una gent que tenen un comportament, podríem dir, raonablement normal, menys exteriorment, de la forma com s'expressen, tal. Però que arriba un moment que vas veient, a mesura que van anunciant que ja van arribant gent, i al final l'emperador, que això ja és el... I dius, no, aquí... I vosaltres heu de fer un tipus d'actuació absolutament...
Una locura. Crear els invisibles.
Exacte.
Crear-los. Des del primer moment, des del primer entre un, després dos, després quatre i després multituds.
Fins a 50.
Sí, sí. Sí, sí. 50 asseguts. Després
seguts,
queden drets.
Segut,
eh? No, 50 asseguts. Sí,
molt bé.
Sí.
Jo penso que és una obra que pot funcionar i esperem que la cosa continuï. De totes maneres, a veure, ja hem de parlar també de quins projectes teniu ja... més o menys definits. Ja sé que els que no estan exactament tancats, no cal parlar-ne.
Però el proper està tancat perquè, de fet, és la continuació. Anem a fer Les Bruixes de Salem a Madrid.
Però Les Bruixes de Salem a Madrid, que havíeu fet...
Havíem fet 4 dies en el grec i ja era una cosa contemplada des del principi.
Que és una pena que posin 4 dies en el grec i després no...
A veure si més endavant es fa. De moment el PAC era 4 dies grec i Madrid.
Però creieu que no es farà això?
Home,
a Barcelona.
Tot dependrà de com funcioni
a
Madrid.
Sí, suposo que tot dependrà de com funcioni a Madrid.
En principi això està tancat, però...
Pensa que també 4 dies al grec a full, ple... Ja són 8.000 persones que ho han vist,
sí,
eh?
Sí. No, a veure.
S'havia de fer inicialment.
Sí, sí, sí. Una obra com aquesta, que feia tant temps que no es feia,
sí.
Aquí a Catalunya, amb un repartiment molt bo,
sí, penso sí, molt potent.
I pensava, això és 4 dies de Nadal grec, i després està previst com a mínim un parell de mesos, doncs, que sé, no sé on, però sí, dintre Barcelona. Però...
És una cosa que, o sigui, el PAC aquest està tancat, però hi ha amb una fuga, no? Vull dir, és una cosa que no està tancada del tot, sinó que...
No, a veure, en principi es va fer uns dies al grec perquè la mateixa empresa doncs va fer números, també. És molta gent.
Ja.
I llavors el que li sortia rentable, m'imagino que era el grec. No arriscar-se amb quasi 15 persones al Romea, no? Llavors, en base a com vagi a Madrid, llavors probablement hi hagi un... Ja s'ho repensaran, no ho sé. Però de moment no... Aquí queda, diguéssim, quan
a Madrid. Una companyia també de 15... 15 agendes, 15 sous,
és
15 d'allò.
Sí,
és una història grossa.
Després, de cara a l'any que ve, doncs ens...
Perquè nosaltres també treballem amb multituds, no?, ara. Vull dir, quan en l'escenari som 50, però... M'entens? Però bueno...
És una superproducció, però no...
Però és més portable. És més portable.
Perquè aquesta ve molta imaginació per part del espectador, eh?
On veuràs en un espai com l'Acadèmia 50 persones en un escenari?
És una superproducció de butxaca.
És una superproducció de butxaca.
És un peplum, però de butxaca.
Tenim les Bruixes de Salem i...
Maria Estuart.
Ah, i després la reposició de
Maria Estuart.
Sí, sí.
Sí,
la propera temporada del grec, sí. Ai, perdó, del lliure, que no sabem si serà més al principi o al final, perquè s'està tancant aquests dies.
Recordo...
Reina Isabel.
Però Gràcia, no.
Sí, Gràcia, Gràcia.
Gràcia. I entremig, jo faré una cosa dirigida per la Sílvia Munt,
sí.
Una adaptació que farà el Jordi Casanovas d'una obra de l'Strindberg, Dansa de la Mort.
Sí.
Amb el Lluís Soler i la Mercè Arànega.
Molt bé.
I ho farem a la Sala Montaner. Ara, quan tornem de Madrid al principis de març, doncs cap a principi d'abril ens hi posarem per estrenar-ho la segona quinzena de maig. Una cosa
molt
així.
Bé. Ara estava pensant en la Mercè amb la Marta Angelat i el Pep Cruz.
Sí.
No sé aquestes dades que faran... aquesta obra del Béjar, no recordo el títol. Bueno, suposo que ja deu estar combinat.
A no ser que em trobi una sorpresa, perquè això no ho saps mai. Igual arribes ara, obres el mòbil i dius, escolta...
Aquell reparto és un altre.
Aquell reparto no és un altre i tu estàs al carrer. Això pot passar.
Molt bé, Carles, Míriam, estic molt content que hàgiu vingut.
I nosaltres d'estar aquí.
Nosaltres també.
I nosaltres d'estar aquí pel que ens necessitis, perquè és molt agradable xerrar de coses d'aquestes. És molt agradable poder xerrar d'aquestes coses i difondre-les, no? I difondre-les perquè amb aquests autors tan bons te n'adones quan els ataques. Clar, no és que documentis molt, perquè la feina primera és la de la intuïció i la de fer sonar la peça. Però sí que és veritat que tangencialment et vas trobant amb informacions i tal. Hi ha molts tòpics fets. Hi ha moltes classificacions fetes d'anys. I allò que dius, bueno, hi ha prou d'absurd, vull dir, saps?
Però és que és inevitable.
És inevitable.
És el que dèiem abans al principi.
Fa mal, perquè crea prejudicis ja sobre les coses.
Diem que...
És com la novel·la.
L'etiqueta en gairebé tot es fa quasi imprescindible, no? Per situar. Cal altra cosa que
és com la novel·la vaga, dius, fa molts anys que és vella ja. No, que hi ha algunes oles que sí que s'han renovat.
Sí, sí.
O s'han mantingut perennes. L'estrofós i tant, els godards i tot això. Va, vinga. Hi ha coses velles. D'una època, d'un...
Sí, però estem pensant que esteu fent una obra que fa 60 anys que es va fer,
Sí, clar, és un clàssic contemporani.
No, no és broma, vull dir, dius, si això es va fer fa 60 anys en un moment, i penses en tot, la guerra, com comentàvem abans, etcètera, molt bé. Però és que avui vingui una persona jove, tu apuntaves abans, Míriam, i veges aquest tipus de reacció, vull dir que això està viu.
Sí, jo em vaig quedar inclús parada allà a Girona, perquè a més la preestrena hi havia molta gent d'Eram, molts estudiants d'allà i tot, i escolta'm... Allò que notes que arriba i que arriba, que arriba bé.
Vol dir això, que està viu. És
oportunitat de...
Clar,
perquè està tocant una cosa que és així, malauradament, suposo, per la nostra vida és així.
És així, però vull dir que tot el segle XX, des del principi, ja té aquestes constants d'incomodar. La consagració de la primavera de l'Stravinsky, les Demoiselles d'Avignon del Picasso, tot això molesta, clar que molesta, perquè t'ensenyen un aspecte de lletjó, que és molt propi.
La societat s'ho menja.
I la societat, no, al final, clar, allò és qüestió d'un temps, la societat s'ho menja.
Sempre, eh?
Però sempre tornen a sortir xampinyons on no t'ho esperaves, que tornen a molestar,
jo
afortunadament.
També. Sí, també.
Sempre.
Jo també.
Vull dir, esclar, i el Ionesco també, els francesos també,
sí, sí,
li han trobat un lloc en el mercat.
I tant.
Té una parcel·la. Sí, en un altre país potser no. Però en el cas de França, que és acumuladora, ho té. Com a teatre de l'absurd.
Ja.
Saps? O sigui, el cartesianisme francès, com a teatre de l'absurd, però dius, no, el canto.
Ja.
Està allà.
Molt bé. Vinga. Doncs escolteu, esperem que tinguem ocasió segur de parlar d'altres coses en, no sé, en un temps breu.
Tant de bo.
Esperem, sí, que estaria molt bonic que les Bruixes de Salem, una vegada fetes a Madrid, tinguessin un poc èxit i els productors, si els hi obrís la llumeta i diguessin deixarem de fer una temporada a Barcelona, sí, i llavors en parlem una altra vegada, perquè les Bruixes de Salem també teníem molt i molt que parlar.
Les Bruixes de Salem, i tant.
Molt,
van,
molt
ser, sí, van ser cinc funcions al grec.
Quatre, sí, sí.
Sí, sí.
Però com a contingut i també quan va sortir, a quina època es va escriure, què passava als Estats Units i què està passant en aquests moments als Estats Units. O sigui que... Carles, Míriam, moltes gràcies i fins a la propera.
Vinga. Fins la propera, gràcies.
Fins la propera, gràcies. Thank you.
doncs després d'aquesta conversa que hem tingut amb Carles Martínez i Míriam Alemany, tenim poquet temps perquè hi ha una agenda brutal, i quan dic brutal és que és brutal, però direm que va molt ràpid. A veure, avui a les 9 de la nit, el MUT, Ferran Savall i Jordi Gaspar, això que estàveu escoltant abans. Després, al vestíbul del Teatre Auditori, David Mangual i Free Spirits, projecte musical del MUT compartit amb l'escultor Jordi Centenac i el fotògraf Carles Roche. També tindrem el divendres a les 9, això que esteu escoltant de fons, Don Giovanni, òpera, pels amics de l'òpera de Sabadell. Dissabte a les 9, al mateix Teatre Auditori, Avishai Cohen Trio, jazz, jazz del bo. I diumenge, també al Teatre Auditori, a les 7, teatre, Caiguts del Cel, amb Emma Vilassau i Jordi Bosch com a actors protagonistes. Però a les 9 de la nit, a la cafeta, és a dir, a la cafeteria del Teatre Auditori, torna David Mangual, Slow Quartet, en aquest cas amb una cantant fabulosa, Carme Canela. S'ha acabat el tema? No, perquè Mirasol, demà divendres a les 9, Ragazzo, l'obra de l'Ali Álvarez amb un actor, un monòleg fet per Oriol Pla. I, escolteu, encara el Festival de Poesia, que segueix funcionant, i el dissabte a les 7, La Vella dels Noms, amb en Jordi Lara i en Salvador Joan Pera, al Maristany, dilluns 14, a les 8, jo us recomano un espectacle a la Biblioteca Gabriel Ferreter, Montserrat Roig, record Montserrat Roig, que fa avui 25 anys que va morir. Paraules d'avui. I dimarts, a 8:15, també a la cafeteria del Teatre Auditori, Dolors Miquel i Joan Tres. Dolors Miquel, recordeu, aquella poeta que en el Saló del Cent de l'Ajuntament de Barcelona va dir coses que déu-n'hi-do. Per tant, tenim molts espectacles. Consulteu les agendes i mireu. La setmana que ve tindrem joventut teatral per una banda i joventut musical per una altra. I també ens parlarà en Xavier Baulies de la nova, el nou cicle de música coral sacra. Fins i dijous venint. Adeu. I'm most usually drink alone, but you were so awfully nice to ask me, and I'm so terribly far from home. Like my dress, I must admit it's very old, but it's simple and neat, it's just right for the heat. Save my furs for the cold. A cigarette, well, I don't smoke them as a rule, but I'll have one, it might be fun with something cool. I'll bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different beaux who would beg and beg to take me to the ball. And I'll bet you couldn't picture me the time I went to Paris in the fall. And who would think the man I loved was quite so handsome, quite so tall. It's just a memory.